El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Molt rebé, mainada i quitxalla, caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic, però vigileu perquè ara vindrà el Mega Zero i ens farà la virula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya, ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del Petitó, eh? Tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya. Jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, jo vaig a excursió al riu, on te vaig? No, que surt de l'ossos i mordegassos. Però bueno, és igual. Bé, el que farem serà tindre un amic que es diu Ramon. I com que no hi ha ningú que de nombre propi o singular estigui a muntanya, de segur que us sonarà d'allò més incoherent, d'acord? Doncs vinga, a veiem si ho feu bé i ara el nostre amic es diu Ramon. Ni al riu ni a la muntanya. Jo tinc un amic que es diu Ramon. Jo tinc un amic que es diu Ramon. Jo tinc un amic que es diu Ramon. Com es diu el meu amic?
I molt bona nit, oients en Ocodinenca. Els del Centre Excursionista Anem a la muntanya amb l'Uri Geller i tota una colla que estem per aquí als estudis d'Ona Codinenca, per l'estudi d'Ona Codinenca. I bé, avui tenim un programa que em sembla que serà lleuger de passar, que serà suau, perquè estem acompanyats de persones que serà xupat, això. No tens el micro obert, no tens el micro obert, Joan.
Sí? No, dic que en saben molt de muntanya.
Ara sí.
Alguns veterans que ja els entrarem, ja.
Doncs bé, farem el programa avui. Estem al Miralda i el Canadell, el Josep Miralda i el Josep Canadell. I després a la secció de producció i fotografia, la Teresa farà les fotos que calgui per aquí. El Josep Montbrú, que ens parlarà de la colla el dimecres, i el Joan Font i el Ramon Puig, que jo mateix, que serem els que faran una mica l'entrevista. I començarem el Josep Montbrú, que ens farà l'explicació de les excursions de la quinzena de la colla el dimecres que van fent setmana rere setmana. I aquesta colla està oberta per qui vulgui tenir ganes d'anar a caminar i pugui anar a caminar el dimecres.
Exacte.
Que és l'única condició.
Sí, és una condició. Suposo que de ganes hi hauria molta gent que en tindria, però això de poder a vegades no pot ser.
Ara que no siguin jubilats, també els hi volem.
També poden venir, oi? I després farem una entrevista extensa amb en Carles Olivella i Viguer, que és muntanyenc, escalador, alpinista i membre de la UES, de la Unió Excursionista Sabadell. I per acabar, doncs entrarà en Josep Parés, que avui tocaria temps del soci, però diguem que serà informació del soci. I per tant, doncs, seguirem anant a la muntanya, tal com dèiem amb la colla el dimecres, que ens expliqui el Josep a veure quin parell de sortides ens porta.
Bona nit a tothom. La colla del dimecres es convida a seguir escoltant les sortides que hem fet per aquestes contrades. Primer anirem a la Serra de l'Obac i després pujarem al Castell de Milany. Al Castell de Sapera i anirem per la carretera de Rellinars fins al Coll de l'Obac, que trobarem l'aparcament. Aquí ens dirigim per pista asfaltada a la Casa Nova de l'Obac. La deixem de banda i continuem cap a la Casa Vella de l'Obac. Més endavant i per dintre del bosc visitem el Pou de Glaç de l'Estapà. Seguim cap al Collet Estret i al Queixal del Port per ascendir a dalt del Castell Sapera, un cim que gaudeix d'una vista panoràmica sobre bona part de la Serra de l'Obac, Sant Llorenç del Munt i Montserrat. És el punt més elevat d'aquesta serra. Continuem cap al Coll de Tres Creus trobant un pessebre molt artístic damunt d'un pedestal metàl·lic resguardat amb una tapa de vidre. De nou entrem al bosc per acostar-nos al peu mateix del paller de tot l'any. Fem una petita parada i contemplem a dos joves escaladors que estaven pujant al paller. Deixem el collet gran i davallem fort per la canal de Mura, molt entretinguda i de mal caminar, fins a arribar a la bonica i acollidora font de la Portella, tot vorejant el turó Roig. Deixem la font i més endavant trobem un altre pou de gel, anomenada de la Portella, molt bonica i ben conservada en una petita àrea recreativa. Ja de retorn seguim el mateix camí fins a la Casa Vella i després a la Casa Nova de l'Obac. Aquí donem per acabada l'excursió, havent fet un recorregut de 12 km 3,95 de temps efectiu amb un total de 6 hores i 6 membres de la colla. Farem una referència sobre la família dels Obac en la seva història. La Casa Vella de l'Obac se'n coneix el primer testimoni escrit des del mas amb data del segle XIV, però la base quadrada dels còdols escairats disposats en forma d'escates de peix situada al centre del recinte correspon a una torre de gàitia construïda al segle IX per defensar-se dels sarraïns, la població replegada a la muntanya. Al segle XII, l'establiment d'una cabana pel refugi d'una família fugitiva podria ser l'origen dels Obac i del mas medieval que envolta la torre. Les seves dimensions testimonien la prosperitat que seguí a la retirada sarraïna i amaguen els esforços d'aquests pagesos per afermar i treballar l'escàs sol que l'accidentat relleu els deixava. El segle XVIII és molt prosper pels Obac, que aprofitant l'obertura del mercat americà de l'Aguardent el 1778 s'especialitzaren en l'actualitat vinícola, l'activitat. El 1786 els Obac iniciaren la construcció de la Casa Nova per resoldre les necessitats d'espai derivades de la prosperitat de l'activitat vinícola. Després de superar l'incendi carlí del 1836, la decadència d'aquest mas vinícola s'inicià amb l'arribada de la filutxera a finals del segle passat. Aquesta excursió donem per acabada. Ara continuarem la segona excursió, que pujarem al castell de Milanys. Fem una sortida des de Vidrà, seguint el GR3 a la part alta del poble. Aquest recorregut coincideix amb la ruta dels tres castells i, per una altra part, amb els camins del Bisbe i l'Abat Oliva. Entrem a una pista forestal amb una mica de neu i gel. La pista es va enlairant, passant davant del Palau Xic, una construcció aïllada. Al cap de poc deixem la pista i enfilem per camí el corriol. La neu ja ens comença a augmentar de gruix i el caminar es fa més pesat. Pugem a diferents colls, el del Cristòfol, després el de l'Home Mort. I a pocs metres d'aquest últim coll passem pel davant del Faig Ramader, que és un arbre monumental de grans proporcions. Però la nostra sorpresa va ser al trobar-lo tot esqueixat i tombat a terra. Enfilem cap pel Puig de l'Ubiol a 1.543 metres per davallar més endavant cap al Pla de la Bronça. Seguim caminant amb dificultat per culpa del gruix de la neu. Ara ja portàvem uns 30 centímetres. És un itinerari molt amb contínues pujades i baixades. Al cap de poc som al Coll de Milany. Des d'aquí ja es fa visible la pobra silueta que resta del castell. Som al peu de l'esperó rocós, davant de dos grans fatxos. Un corriol molt tapat per la neu ens assenyala el lloc per on hem de pujar. Ascendim lentament, tot vigilant per no relliscar, arribant bé a dalt del castell. Gran panorama amb 360 graus de visibilitat, destacant pel damunt dels núvols infinitat de muntanyes com com el Pedraforca, les Penyes Altes, la Tosa, el Puigmal, etc. L'excursió ha tingut una durada de 7 hores 5 minuts de temps total, un temps efectiu de 5 hores amb un recorregut de 15 km 730, participant 8 membres de la colla del dimecres. Una mica d'història. Del castell de mil anys en queden ben poques restes. L'última reconstrucció va ser al segle XIII i es va derruir en l'últim terratrèmol el 1428. N'hi ha notícies des de l'any 962. Era propietat dels comtes de Besalú, tot i que segurament fou aixecat en l'avanç militar de finals del segle IX. Durant els segles XI i XII l'habitava la família Milany per encàrrec dels comtes de Barcelona i més endavant els vescomtes de Bas. El castell va ser abandonat a finals del segle XIV, quan va perdre la seva funció defensiva i la família va anar al castell de la Sala a Vallfogona. Aquí donem per acabades les boniques sortides de la colla del dimecres. Amics de Bona Codinenca, fins a la propera. A reveure.
Bé, doncs seguim el programa, just a les 10 i 12 minuts, gairebé 13, em sembla, que acaben, estan a punt de caure. I seguirem anant a la muntanya, que el Joan porta avui una entrevista que em sembla que deus haver disfrutat preparant-la.
L'he preparat bé, he tingut material per preparar-la.
Oi que sí?
Sí, sí, tant, jo crec que sí.
I a part tindrem tema per completar tot tranquil·lament el programa sense patir avui, oi? Engegui ja la presentació, que és molt interessant.
Molt bé, doncs avui parlarem amb en Carles Olivella i Viguer. Va néixer a Barcelona, però resideix a Sabadell des del 1949. És un dels grans pioners de l'escalada moderna a Catalunya. De molt petit veia, des de casa seva, la mola de Sant Llorenç del Munt i també l'esvelta roca del Cavall Bernat, que sobresurt en un extrem retallada en el cel. Serà la seva primera escalada i l'inici de tota una vida dedicada al muntanyisme i al seu club. Interessat en les noves tècniques de l'escalada, comença el seu camí com a soci del Centre Excursionista de Sabadell, on hi ha un bon grup d'escaladors. Allà desenvolupa la seva activitat i viu la fusió de les tres entitats excursionistes de Sabadell, que el 1970 creen la Unió Excursionista de Sabadell, la coneguda UES. En el transcurs de, si no m'equivoco, 60 anys de soci, ha desenvolupat una intensa activitat tant tècnica com directiva. Es fa difícil, per extensa, explicar la seva activitat com a escalador, expedicionari, conferenciant, fotògraf, professor de l'Escola Nacional d'Alta Muntanya. Ha fet expedicions a l'Himàlaia, als Andes, als Alps, a la Patagònia, a l'Atlas, a les Rocalloses i la Torre del Diable als Estats Units, a deserts d'Àfrica i Amèrica del Sud. Actualment continua la seva activitat muntanyenca i és el responsable de la biblioteca de la UES. Bona nit, senyor Carles Olivella.
Bona nit, amics.
M'agradaria continuar parlant de la vostra vida relacionada amb la muntanya i amb les activitats que hi heu desenvolupat. Però, en primer lloc, digueu-me, què us sentiu més? Muntanyenc, escalador, alpinista, viatger, expedicionari? Què és allò que...
Un home enamorat de la natura i de la geografia.
Perfecte, veus? Aquesta no l'havia posada jo. Molt bé. Hem dit que la vostra primera escalada va ser el cavall Bernat de Sant Llorenç.
Sí.
A quina edat va ser això?
Als 15 anys.
Als 15 anys. I com va ser que va començar això? Bé, és a dir, que quins van ser els primers inicis en el món de la muntanya?
Bé,
i...
quan jo vaig arribar a Sabadell l'any 49, venia d'Igualada. A Igualada, a la banda sud de la ciutat, a la banda sud, sí, hi ha una muntanya petita, que se'n diu la muntanya del Pi, que té uns marges de margues blaves, grisoses, que amb unes pendents bastant verticals, i a mi em va quedar l'atenció aquelles pendents. Vaig començar a pujar-hi, queia tot sovint, després ja vaig aprendre que havia d'anar-hi amb un tros de corda, tornava a caure altra vegada, després amb mànecs vells de paella, que trobàvem allà, diguem-ne, a les timbes, diguem-ne, de les escombraries, vam arribar a fer com uns petits, diguéssim, graons, i allà vaig fer aquella pràctica fins que, per la mort del meu pare, amb 14 anys, jo vaig haver d'anar a viure a Sabadell. Arribar allà, clar, en lloc d'aquella muntanyeta d'Opí, vaig veure la Mola, amb la seva piràmide escalonada, preciosa, vista des de Sabadell, i un dels seus costats, el cavall Bernat. Allò em va tentar, em pensava que era més petit del que ho trobaria, ara ho veig petit, però quan hi vaig anar-hi per primera vegada ho vaig veure molt gros i molt alt.
Com i quan entreu a formar part del Centre Excursionista de Sabadell?
Aquí, precisament perquè volia pujar aquesta muntanya, aquesta roca del cavall Bernat, i vaig veure que el tros de corda que jo tenia d'una vella filatura no em servia. Parlant amb un xicot, em va dir que el seu oncle era el conserge d'una entitat excursionista i que allà hi havia cordes. I vaig anar, esclar, el problema era que havia de fer soci i el segon problema era que havia de pagar quota. En aquells moments jo estava, diguéssim, vivint a casa d'uns meus oncles, i no disposava, diguem-ne, de diners. A última hora, parlant amb aquella gent, hi van haver dos homes molt bellíssimes persones i em van dir, tu fes-te soci i el teu rebut ja es perdrà. Yeah. I així durant potser quasi 2 anys vaig ser soci d'aquella entitat del Vallès, el Centre Excursionista, fins que llavors més tard, al saber que al Sabadell hi havia cursets d'escalada, me'n vaig anar allà.
Yeah, yeah. En aquell temps, què és el que més us va treure de l'escalada i per tant vau tendir cap a aquesta activitat?
Aquella sensació molt difícil d'explicar de quan arribes a dalt d'un cim. Per això jo ara no ho vull discutir, ni molt menys, jo respecto plenament, aquesta escalada que es puja per una paret i abans d'arribar a dalt o abans d'arribar al cim d'aquella agulla ja hi ha, diguéssim, la instal·lació per baixar, a mi no em convenç, yeah. La trobo freda. I no ho vull dir com a crítica, sinó perquè em vaig acostumar a pujar a dalt d'un cim, sentir-me a dalt d'un cim, ara no m'hi trobo bé.
Yeah. A quins llocs practicàveu l'escalada en aquells inicis?
Quasi sempre al començament de Sant Llorenç i després ja de seguit a Montserrat.
Montserrat és potser el gran lloc de l'escalador.
És un paradís de l'escalada molt especial, però molt especial. Jo havia escalat a Montserrat amb italians i amb anglesos, grans escaladors, i tenen problemes amb la roca de Montserrat, perquè no hi estan acostumats amb aquest tipus de roca o d'escalada. Jo, com que venia de l'escalada de Sant Llorenç, que és un conglomerat, diguéssim, per l'estiu, però més dolent, encara més dolent, jo sempre dic en broma que Sant Llorenç, quan no trobes presa bassa bona, la mous una mica i trobes un forat.
A quins reptes d'escalada us vau anar enfrontant posteriorment abans de començar a sortir fora del país? O sigui, la continuació, diguéssim, de Montserrat ja cap on
bé,
va anar.
Sí. L'any, si malament no recordo, 57, devia ser, 56, 57 com a màxim, ara no tinc aquí, diguem, la memòria exacta ni apuntat, a casa sí, vaig veure una fotografia d'un Naranjo de Bulnes. Ningú sabia on era aquell Naranjo de Bulnes, d'aquells moments, parlo de l'any 56, eh?
Déu-n'hi-do.
I buscant a Barcelona i parlant amb l'avi que era, diguem, de la llibreria que era, l'avi del que hi ara, el xicot que hi ara,
sí, sí.
Li vaig preguntar si sabia on era, em va dir que sí, em va ensenyar i que era, diguem, els pics d'Europa a dalt d'Astúries. Bé, doncs, per mi allò va ser un repte. I vaig aprofitar aquella setmana de vacances que ens donaven en aquella època, que no hi havia més vacances que una setmana, i vaig dir a l'empresa on treballava, o taller, i vaig dir, si arribo més tard, em passarà alguna cosa? I el meu jefe em va dir, i mentre arribis no et passarà res. I va ser quan vaig anar a Pics d'Europa, a fer un naranjo, i haig de dir que aquella època em va costar 3 dies arribar al peu de la muntanya.
3 dies per arribar al peu.
Sí, trencs aquells de nit, Barcelona, Bilbao de nit, Bilbao, Santander, un altre trenc dormint en un jardí, Santander tornant a dormir en un banc o en un jardí, allà on podia, amb aquells sacs de cotó, fins al poble de Posada, i a dintre Astúries, d'allà cap a Arenes de Cabrales, i d'allà a peu amunt, cap a Bulnes i de Bulnes on anar, perquè totes aquestes carreteres que hi ha ara cap a sotres no existien.
Ja, ja. I el naranjo què, llavors?
Vull dir, jo vaig pujar, clar.
Llavors, però, que va ser el que va costar menys,
sí,
llavors.
Sí, vaig enredar un xicot que vingués a mi, imagina't si jo vaig enredar, que quan estàvem esperant-nos a Lastres, un poble de la costa d'Astúries, que van fer allà una parada per refer-nos una mica, em va apuntar aquell mart quin era, i si estava més amunt o més avall de Sitges. No li vaig dir no, on érem.
Però el veu portar molt enganyat, doncs, eh?
Déu-n'hi-do. Pues que no podia fer l'escalada jo sol. Necessitava algú que m'aguantés la corda i que tingués, i la vegada que m'ajudés a portar tot el material. En aquella època es anava amb cordes de cànem, que feien 14 mil·límetres de cànem, pesava molt, i el material, així com ara tot és d'alumini, i material superlleuger, doncs en aquells moments era de ferro, i el mosquetó, tot era ferro, i pesava com un burro. I això hauria sigut impossible de fer-ho. Recordo que a l'acabada vaig tombar-me cap a la banda del Tiro Tirso i el Llambrion, perquè ja que era allà volia acabar d'aprofitar-ho, vaig baixar a Posada de Valdeón, i d'allà fins al Puerto del Pontón hi vaig anar amb un carro de bous. Anava molt a poc, però portava tot el material o carro.
No portava el pes.
I pujar el naranjo, què va suposar? Un dia veu pujar i baixar?
Sí, és clar que es fa en un sol dia. Aquell moment era la cara sur, que era l'única... Hi havia només dues vies. L'antiga, feta ja pel marquès de Pidal, ja feia meus 50 anys endarrere, i aquesta que era l'única que hi havia ja més directa per la cara sur. Ara, avui dia, està ple de vies.
Quins canvis i millores es van anar produint en la tècnica de l'escalada des de que els vostres inicis fins més o menys ara?
Hi ha dos canvis bàsics. Un, la corda de fibra, diguem la corda de fibres sintètiques, llarga, pot ser més llarga, aguanta molt més, però molt més, i té una flexibilitat molt més bona. I l'altre són el que en diem els peus de gat. Això va fer un canvi radical a l'escalada. Aquestes dues coses, si ara aquestes dues coses no s'haguessin descobert, diguem-ho així, si fem aquesta imaginació, no seria possible aquesta escalada que avui dia coneixem. Van ser aquests dos factors, la corda i sobretot els peus de gat. Els materials d'assegurança s'han millorat, s'han fet més tecnicisme, hi ha fins i tot aparells més complicats.
Però, i deuen pesar menys.
Preferim quasi el mateix. Ara, aquestes vies o aquests graus de dificultat que es poden fer amb peus de gat o aquella caiguda que podies tenir amb corda de cànem, no podia ser. I ara sí.
Perquè abans la corda de cànem, quan queies,
es podia trencar.
Es trencava, no?
Jo recordo un company, també amic del company Tomàs Mas, que va caure, sortosament portava dues cordes encordat, una es va trencar i l'altra va aguantar.
El va aguantar.
Al mateix lloc i molt a prop, un xicot de Terrassa anava amb una sola corda, va caure, se li va trencar i va morir.
No, clar, amb aquest sistema avui en dia això ja no...
Avui dia, abans trenques tu la cintura i desmuntes tota la columna vertebral, si anessis mal encordat, que la corda es trenqués.
Sí, sí. Canviat, ha canviat el tema.
I tant, i molt.
Vos heu sigut professor d'escalada. Com va ser que us vau decidir formar escaladors?
Sí, perquè els problemes que jo vaig tenir quan vaig començar amb l'escalada mos va solucionar una mica un xicot de Sabadell, bueno, que era molt més gran que jo, que es deia Josep Alaix, i ell em va començar a ensenyar, però d'una manera molt, diguéssim, bona fe i rudimentària. Jo vaig comprendre que hi havia tècniques més bones, havia vist coses que havien arribat de França, amb unes tècniques més depurades, i llavors va ser quan vaig decidir anar a Barcelona, al Club Muntanyenc, que hi havia molts experts escaladors, i va ser allà on vaig conèixer en Jordi Pons, vaig conèixer l'Anglada, en Guillemont, en Silva, tota una sèrie, en Capeta, d'escaladors també, que ja estaven tots amb aquesta evolució. I llavors va ser quan a través d'ells vaig poder aconseguir, diguéssim, treure'm el títol, primer de monitor, després d'instructor, i finalment se'm va concedir a nivell de tota Espanya o de professor.
I amb això deu haver ensenyat un fotimer d'escaladors, no? Imagino.
Jo diria que sí, almenys ho he intentat ensenyar.
Quines són les coses més importants que es tenen a tenir en compte a l'hora de l'escalada?
Estar segur que tu pots fer aquella escalada, és bàsic. Si tu estàs segur que pots fer aquella escalada, pots pujar tranquil. Ara, si dubtes, no la facis.
Més val deixar-ho estar.
No la facis.
Què és el que us empenya a pujar una paret? El risc, la tècnica, la superació d'un repte, la visió del paisatge?
Amb l'ajuda de la muntanya, diguem d'aquella agulla, bon, amb l'ajuda de la roca d'aquella agulla, ella i jo lluitar contra la dificultat i superar-la. No vèncer l'agulla. Allò que diem vulgarment, han vençut la muntanya, no, la muntanya ni la vençaràs, que al màxim ella et fotrà tu una perissa, però la muntanya no la vençaràs mai, ni la roca ni aquella paret. Vull dir, es diu perquè, diguem-ne, la premsa o periodisme ens ha portat aquests vocables, aquests adjectius, diguem-ho així, sí. O aquests verbs, sí, és a dir, hem vençut, hem guanyat, fins i tot, jo sí que t'he de dir, hem humillat aquell cim. Pobre de tu que has humillat aquell cim. No. Vol dir que la muntanya és la nostra companya per anar contra la dificultat.
O sigui, esteu parlant d'una relació de parella, no?
Sempre.
Sempre és això. Sempre.
I l'has de respectar. Ara... molt, l'has de respectar molt, l'has d'entendre, l'has de conèixer, mirar de conèixer-la a fons com una dona, per saber quina estructura té aquella roca, quines dificultats pot tenir, a quines distàncies podràs trobar aquella esquerda o aquella cosa on poder posar, digue-li, una peça d'assegurança. Has de saber com has d'arribar a aquell cim, que sempre sol ser més descompost i més dificultós que amb tot, perquè allà embalat no et precipitis d'anar de pressa i et produeixi un accident, és tot un estudi. Jo diria quasi, jo potser algú se m'enriure, jo diria, és tot una filosofia.
Sí.
I probablement fins i tot li heu parlat a la muntanya, no?
Oh, i tant que parles.
A la paret.
I tant que parles. Igual que quan fem una feina i amb aquell martell o amb aquella clau no ens sortim i un mecànic o qui sigui, tu parla amb la clau i parla amb el martell. I sort n'hi ha de ser així.
I a vegades surt algun macaco amb Déu i tot, potser.
També Dios diu qualsevol cosa d'aquestes perquè parles amb ell.
I tant. Quina o quines parets us han deixat més satisfet després d'haver-la escalada?
És una pregunta que m'han fet moltes vegades i és molt difícil de dir-la, molt. Perquè abans de dir, què és el més important que has fet? No. Pot ser molt important una cosa i tu no haver disfrutat tant. Pot ser per uns allò, aquella cosa, no sé, única o que sigui, i no ser-ho. Mira, jo et diré que un dels llocs que un cop a dalt m'he sentit feliç va ser quan, jovenet, vaig pujar, devia ser llavors amb 18 anys, encara potser no 18 anys, el cavall Bernat de Montserrat. Per mi era com una fita, una meta que tenia important a realitzar, perquè el cavall és l'agulla simbòlica màxima de Montserrat. Però llavors em vaig mirar altres agulles i vaig anar fent. Una agulla o una roca important, que ho va ser-ho perquè és important en el món, i va ser important perquè era molt llunyana, és la Devil's Tower dels Estats Units, la Torre del Diable, aquella torre que potser alguns recordareu, els que sou més grans, de la pel·lícula Encuentros en la tercera fase, que els extraterrestres busquen un lloc ben diferent i ben concret que fos inconfundible per trobar-se amb els terrícoles. I busquen aquesta muntanya, que és única en el món. No n'hi ha cap més. Si és com un serrat, tampoc n'hi ha cap més. Però alguna, si sembla una mica, aquesta és única.
Sí, sí.
És com un flam immens de 300 metres d'alçada, un con volcànic.
És un con volcànic després de la Terra que l'envolta, no?
No, que la Terra es
li,
va
li ha
desprendre.
Marxat,
la Terra es va desprendre. Sí. És un pitó volcànic que va sortir, digui-li, d'un magma, de la caldera. Abans d'arribar a fora, va quedar aturat al mig d'aquella planícia de terra.
Sí, sí.
Amb els segles i l'erosió va anar marxant la terra, i va quedar aquell volcànic amb unes columnes tan perfectes, diguem de granet, diguem de pentagonals, que
ells
dos són, que fins i tot quan es va declarar primer monument nacional dels Estats Units, va haver-hi, diuen que va haver-hi un que va dir quin arquitecte ho havia fet.
No.
Perquè les parets donen la impressió que són fetes, tu, digue-li, amb plaques, diguéssim, com ara omplim de formigó, dona aquesta impressió, és impressionant. Poder anar a aquella muntanya, per mi, va ser un repte, perquè a mi no se m'acudia aquells moments, ni encara devia ser el 78, devia ser, ni la cosa econòmica ni res, tenia manera d'anar. Recordo, com a anècdota, que el meu company em diu, que era el meu company, va morir de Escalada fa uns 10 anys ara, i vam anar sempre junts els dos, quasi 30 i escaig d'anys escalant junts, com dos germans. Un dia em diu, Carles, diu, hem d'anar a fer aquesta muntanya. Bueno, vinc tu, dic, això és als Estats Units, eh? Bueno, escolta, diu, jo conec, diu, uns amics que van a Nova York, diu, tu i jo podem anar amb ells, i quan siguem allà, diu, agafem un taxi i ens anem a fer aquesta muntanya. Vaig dir, Gepet, que deia Gepet, jo, Gepet, pensa que aquesta muntanya està com de Barcelona a Moscou. Dic, si tu veus un cor de pagar el taxi, potser ens entendrem. Llavors, clar, la cosa es va afluixar, i ell, com que era més tossut que jo encara, al cap de pocs dies em diu, Carles, jo he parlat amb el Caubet, ell diu que li agrada les coses del far oest, de l'oest, i això està tocant l'estat de Montana i el de Wyoming. I ell li interessaria conèixer tot allò de Sheridan, tot el que ell sempre havia llegit en novel·les, diu, de Buffalo Bill. Doncs, bueno, si ell ens ajuda, perquè ni ell ni jo, ni l'altre company d'anglès, com aquell que deia, saps dir alguna cosa? Diu, sí, diu, ui, doncs, diu, anem bé. Vull dir, els dos érem igual, i ell ens va ajudar, va anar fins allà. I vam tenir la sort que hi havia uns californians que entenien el castellà i al mig parlaven, i amb ells vam poder anar junts a fer aquesta muntanya. Primer anaven els californians, però veient com adelantàvem nosaltres i solucionàvem alguns passos, ens van dir que passéssim a davant.
I que els solucionéssiu tots.
Jo vaig entendre la gentilesa, però aquest món és així.
Sí, sí.
I a mi no em va fer res al contrari. És igual que quan vas d'excursió, hi ha llocs que estan molt tomats o d'altres, jo els he dit, escolta, posa't a davant de tot, perquè el paisatge és tan bonic i aquest camí, diguéssim, ple de fulles seques o d'arbres que es tomben o de balleners que fan com un túnel, posa't a davant, perquè és molt més maco, no us poseu darrere meu, encara que jo ho sàpiga. Ja us diré si has d'anar a dreta o a l'esquerra. Doncs allà escalant era el mateix cas. Jo poder anar a davant de tot sense que ningú a davant meu encara era molt més important per a mi i més sensació. Aquesta potser és una d'aquelles ascensions que diria de les més importants. No m'atreveixo a dir la més important. No. De les més importants.
Perquè de parets més altes n'hi ha moltíssimes. Quina alçada té allò? 3 o 400 metres?
300 metres.
300 metres.
Sí, sí, exemple, la paret de Montpas del Pirineu té més alçada. Hi ha altres parets que tenen alçada, però no tenien aquell encant o aquella atracció o aquell repte que a mi em feia aquella roca que l'havia vista en els llibres de geografia o geologia.
Sí, sí.
Pràcticament no hi ha cap llibre de geologia, ja no parlo de vulcanologia, que no hi hagi una fotografia d'aquesta muntanya.
Mm-hmm. Sí, sí. Jo l'he vista al natural, i realment
és impressiona, no?
Impressiona moltíssim, jo crec que sí. A part d'escalar parets, també heu fet altres activitats a muntanya. Quines han sigut aquestes altres activitats?
Moltes, però deixa'm que tiri un xic enrere.
Sí.
En aquest aspecte et diré que vaig ser el primer català i el primer espanyol en pujar aquesta muntanya.
Ah, carai. Està bé.
Sí, amb el que em deies tu, quins altres cims? Ai, és molt difícil. És que
no, cims són i activitats, eh? Vull dir,
són molts anys. Mira, d'aquí us podia dir, aviam com ho faré. Mira, a mi m'ha agradat molt fer aquell cim del Pirineu o d'Ogredos, no sé, o Torreón de los Gallos, o aquell tocal vinc a l'Àfrica, o tinc mal que hi ha un mig del desert del Sàhara, que tampoc hi havia pujat mai cap català ni cap espanyol, o tinc mal, però sí que us diré que les impressions que m'han frapat més a mi, una d'elles és veure l'Everest amb els meus propis ulls. Acostar-me, i vaig ser innocent, que em vaig voler acostar fins a la gelera sud, i llavors em vaig trobar que era tan grossa que no veia res. I vaig haver d'anar enrere i anar-me'n més cap dintre, diguéssim, del gran cercle que fa, pujar al Calapatà, que és un petit cim de 5.000 metres i escaig, pujar al Calapatà i encara anar un xim més cap allà per poder-lo veure més de lluny i veure la majestuositat d'aquella muntanya que si no la veus no pots entendre. És com allò que tots hem vist, una comparació, si voleu, potser absurda, però no, pot tenir un sentit, que heu vist tots la Torre Eiffel, o havíem vist la Torre Eiffel de nanos amb els llibres que havíem estudiat. I quan has anat a París i t'has posat sota la Torre Eiffel, se t'escava aquella paraula que dius, bueno, m'ha vist que no ho diguem, perquè quedes impressionat d'allò que tens allà a sobre, que no t'imaginar. L'Everest, doncs, és aquesta sensació, i qui diu la Torre Eiffel, l'empidestat, o les torres bessones, que també les havia vist. Les has vistes, quan ets a sota, no te l'imaginaves d'aquella manera. Doncs l'Everest és això i molt més. És un monstre, dic, de gros.
Sí, sí, sí. I tant.
L'altra cosa que també va impressionar molt, que la portava de cap, va ser anar a veure, per mi, el Fitzroy, que primer és la muntanya més bonica que he vist. Més que un cervenc, més que un ama de blanc de l'Himalaya, jo em quedo amb
el Fitzroy.
I si t'hi pots acostar, encara molt més. És un immens granet, una immensa cim, agulla, més que no és agulla perquè està molt gros. És un gran cim, diguéssim, d'una piràmide, no diguem rectangular, sinó amb un angle que es diria a dalt, no sé, d'uns 25 graus, i inclinada, però tota compacta de granet. És impressionant. I és una de les muntanyes més difícils que sempre es tenia i encara es té. I per a mi va ser una dels més impressionants que he tingut mirant-la. Són aquella satisfacció que no me la feu comparar una cosa amb una altra. Aquell desert blanc d'Egipte és emocionant veure-ho. No té res a veure amb aquella torre del diable. O Fitzroy, amb aquella colossal agulla de granet, no té res a veure amb aquella gran muntanya colossal que és l'Everest. Però totes tenen aquella cosa. Per això, dir-me què és el que t'agrada més, què és el més difícil que has fet, jo sempre diria, per favor, no m'ho pregunteu.
No.
Perquè no vull fer diferències. És com aquelles, no sé, aquelles cinc noies que hi ha, per dir una cosa, amb aquella festa, aquelles cinc pobilles, que diguin quina és la més maca. Dius, no m'ho facis dir, per favor.
Quin problema, eh?
No m'ho facis dir. Perquè, no sé, aquella potser no serà tant, pot aquell somriure encantador, sí, sí. L'altra potser tindrà aquell somriure, però li mancarà una altra cosa, per això dic, no m'ho facis dir.
Sí, sí, sí.
Totes.
Quins altres llocs heu fet escalada i heu visitat, així com a coses que us criden més l'atenció i que com a importants, potser?
Bé, jo que et deia, les escalades al mig del desert del Sàhara, el massís de l'Ogre, és impressionant. Què més et podria dir? És que tenim un Montserrat, eh?
Sí, i tant.
Uns Alps, eh? Vol dir que no.
I el Pirineu també és força maco,
també,
no?
També. Home, jo sempre dic, aquelles vies de cada banda dels Arestes, dos encantats, i aquell de Naranjo de Bulnes, aquell Torrion dels Galaios de Gredos, no tenim per què anar a dir que aquella ascensió, no sé, d'un Moang, dos Alps, era més maca que no pas aquestes d'aquí. Tenim molt, sí, molt sí. Maco.
No, jo la veritat és que envejo els que heu fet escalada, perquè jo no n'he fet mai, no, el màxim que ha sigut agafar-me amb una paret d'aquestes amb una ferrada, però els que heu fet escalada teniu una visió de la muntanya que els que no l'hem fet doncs ens hem de quedar a vegades amb les ganes aquelles, no? Vull dir, perquè és un
sí,
punt que no, que
és
no hi hem estat mai.
És
un punt
de molt diferent. És com, potser l'exemple semblarà una tonteria, però com de la literatura una novel·la o la poesia. M'explico? Una novel·la pot ser fantàstica i molt maca i interessantíssima, però hi ha aquella poesia, no sé, digue-li aquelles que tots coneixem, tan popular, del Machado,
sí, sí.
Allò és molt més superior i molt més senzill que no pas tota aquella gran obra. Molt per bé. Això que dius no...
Ja.
Sempre us dic, per favor, no em feu fer comparacions.
Bé, fem una petita aturada i que posarem una mica de música i continuarem. Jo ja no me'n recordava de fer la parada.
On anirem d'excursió? Per les muntanyes de la Cerdanya fins la Vall d'Aran. Amb la natura al voltant, que ens va ensenyant a cada instant, que ens fa petits i alhora ens fa tan grans. Tinc un flat fluix, tinc un fluix flat, tinc un flashback, feedback, jet lag, faig pitch, empat, tic-tac, flic-flac, quin embolic com he enredat. I mentre canto en un pim-pam faig zig-zag, suplis, plas, plis, plas, m'he embarbussat i enrevessat, amb un clic-clac faig un retard.
Un clic-clac?
Aquests rocs estan una mica xalats, eh? La vida es fa relaxant, tot està en calma, i és que aquí dalt els dies passen.
Bé, doncs continuem després d'aquesta música. Fora de l'escalada heu fet viatges i expedicions per desert i per altres llocs. Quins llocs? També fem una mica de repassada pels llocs que heu estat ja sense escalar, diguéssim.
Val. Mira, una cosa que també va ser un repte meu era anar-me'n a les illes Svalbard, que si em mal recordo estan uns 3.000 quilòmetres més amunt del camp nord de Noruega, i és l'última porció de terra que hi ha abans d'arribar al casquet polar. En allà m'entusiasmava, i més quan vaig llegir en un llibre que el mes de juliol el sol està constantment a uns 40 graus, tant al migdia com a la tarda, com a la nit, com al matí. El sol va completament pla, només un mes de juliol. Aquella experiència a mi em va reptar, i jo amb uns companys vam decidir anar cap als Svalbard. L'únic problema que va ser que ens vam haver de posar ordre amb les activitats, perquè sortíem als 4 del matí, als 12 de la nit, a les 5 del matí, dormíem a les 12 del migdia, fins que vam dir aquí ens posarem malalts, que és el que va passar ja amb un d'ells. Assimilar, en riureu-se'n del problema dels avions amb el jet, en riureu-se'n del que és viure constantment al sol a mateixa alçada. Per això vam haver d'imposar-nos a seguir uns horaris, diguéssim, hispànics i sortir al matí a les 8, tornar a la tarda, dinar màxim a les 3, quart de 4, anar-nos a dormir a les 9 del vespre, si no haguéssim acabat tots malalts o mig simples.
Però hi ha vida humana allà?
Sí, hi ha miners, hi ha unes mines molt importants, estan mig compartides amb els russos i els noruecs. A l'hivern és completament fosc, però completament fosc, viuen d'aquella manera que viuen de vegades els miners. I a l'estiu ara s'ha fet més de moda, això et parlo de 25 anys endarrere, 27. Ara s'ha fet de moda perquè hi ha molts creuers, ja s'hi acosten, ja us baixen, i ja estan fent malbé les illes Svalbard.
Ara
ja es fan molt bé.
Clar,
el més curiós és que parlant amb un enginyer d'allà, de les mines, em va dir, parlàvem de la cosa de geografia i m'agrada i la geologia, em va dir, vés amb aquella gelera que hi ha allà, aquella gelera, tartera, gelera, diu, i busca bé, collado amb les pedres, ja te l'ensenyaré, si tu ho coneixes, aquell tipus mig pissarrosa que trobaràs, trenca-les i trobaràs fòssils de fulles extraordinàries. Vol dir que una fulla com aquelles grosses d'un plataner, les vaig trobar allà en fòssil, mig trencades, però del tamany de la fulla grossa d'un plataner. Quan en totes les illes Svalbard no hi ha una mata més alta que una farigola grossa. No hi ha l'alçada d'un domení. Llavors és allò que només quan saps el moviment de la Terra i dels pols,
clar,
tot el que hi ha hagut, comprens que allà va haver-hi uns arbres tropicals d'unes fulles tan grosses com els nostres plataners. Això va ser un punt d'aquests curiosos. Després se'm va acudir al cap de mig any o així, anàvem a passar un mes a l'Amazones, sol. Vaig aconseguir contactar amb un xicot a través d'un periodista d'allà, un xicot que vivia, bueno, que era d'una tribu del riu Napo. Ell feia 2 anys que no anava a veure la seva família, i si jo pagava la canoa fins a una missió, i aquella missió els sacerdots ens deixaven una piragua, i amb aquella piragua riu en tintre fins a arribar al seu poblet. Yeah. Em va semblar que era una experiència interessantíssima, uh-huh. I vaig estar quasi un mes.
Heu estat en deserts, també.
Sí, m'encanten. I encara, si pogués, hi aniria més. El que passa que ja em començo a cansar dos viatges llargs. Yeah. Deserts, començant per Orient, o de Wadi Rum a Jordània, més cap aquí, o desert blanc d'Egipte, o desert salat del sud de Tunísia, o Sahara Argelí, o Marzouga i l'altre i l'Erd de Gern del Marroc, o d'Atacama de Xile, i zones desèrtiques, que també són deserts, de la Patagònia.
Mm-hmm. Bé. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do del que heu viatjat.
I allò que us deia, el desert té un encant que no us ho podeu explicar. Dir-li a una persona que el desert és interessantíssim, em prendran per ximple. Mm-hmm. Però té un encant extraordinari. Sí, sí. Se l'ha de conèixer.
El conec.
Quan en George Pisson Roche, l'escriptor francès, va dir que o qui va al desert del Sahara i torna, tenia tota la raó del món. No solament tornes al Sahara, com he tornat, sinó que he buscat altres deserts. Mm-hmm. Si pogués, veniria a veure el de Gobi. Però ja dic, m'he fet gran i ja no tinc tantes ganes de fer viatges tan llargs.
Ja. Continueu fent escalada?
Sí, però menys.
Però menys.
Per no perdre, diguéssim, aquella mena de cosa de dir, busco aquella agulla que la conec, o aquella roca que té bona qualitat i puc posar l'assegurança molt sovint, i m'agrada fer-la. Llavors dic, bueno, hauries de plegar, però al cap d'un temps se'm torna a acudir l'acudit, aquella potser la podria fer, i quan tinc algun company de que em segueix, doncs me'n torno a fer aquella escaladeta.
Ja bé.
És no perdre el ritme, no, ara?
No perdre el bici.
No perdre el bici, va.
No perdre el bici.
No es pot deixar.
Sort n'hi ha d'aquests petits bicis.
Bé.
Bueno, i com a última cosa, heu fet molta activitat de muntanya, però a més l'heu explicada. I heu fet diapositives i...
Sí,
i,
per a veure si enredo amb gent.
I audiovisuals i coses d'aquestes.
És qüestió d'enredar amb gent. Jo quan vaig a un lloc i enrono i parlo i veig gent que es mou o sent xiroll de cadires, jo ja plego. I acabo aviat. Ara, quan és un lloc que seus en una taula, com estem aquí, i tots estem, el cas del que estem parlant, i tu també opines, i l'altre pregunta, i l'altre també opina, això no em cansa.
Sí.
Ara, quan és...
No, però bueno, hi ha d'haver qui ho expliqui, qui hagi pres les fotografies,
sí,
les imatges, etc. Bé, jo tenia tota una pàgina encara de preguntes per fer,
millor.
Però se'ns acaba el temps, només tenim una hora de programa i encara queda una faceta per explicar, i per tant aquí us hem de despedir, però us hem de donar les gràcies per la vostra presència aquí. I demanar-vos que algun altre dia que torneu i ens acabeu d'explicar més coses, i llavors potser algun d'aquests viatges explicar-lo amb més detall.
Us dono les gràcies a vosaltres per haver-se'n recordat de mi, que em deixeu estar aquí amb vosaltres i que m'hagis fet aquestes preguntes amables.
Doncs molt bé. Doncs moltes gràcies i bona nit.
Bona nit i gràcies.
Doncs anem per acabar l'Anem a la muntanya d'avui. I ha entrat en Josep Parés. Bona nit, Josep.
Bona nit, què tal?
I avui bueno, no tenim temps del soci.
Serà informació del soci perquè, bueno, aquelles coses que passen que no hem trobat socis que vinguin.
Sí, ja, bueno, s'ha acabat el mes i no ens n'hem donat compte.
Bé, la nostra informació és, suposo que tothom ha rebut el programa del centre. Només volíem comentar amb el Ramon unes petites coses. Una cosa molt important que el DIU us carregarà la quota, que d'això vivim, no?
Una quota que aquest any no puja,
no
l'hem congelat.
Això és molt important. De vora és una altra cosa. Us hem posat l'horari que fa que hi ha molta gent que no ho sap de l'Ona Codinenca, anem a la muntanya, que aquest programa mateix, el mateix dia a les 12 de la nit es torna a repetir, que el dimarts de 12 a 1 del migdia el podeu tornar a escoltar, i el diumenge de 10 a 11 del matí que també és. Llavors hem posat les actuacions del mes que això fluctuen, pot ser que un, oi Ramon, que no hi sigui o sí, que faci falta, però almenys sabreu
la previsió que hi ha
de cada mes que hi ha. Llavors, seguint girant pàgina, l'agenda, que hi ha? Que el dia 14 hi ha una matinal, el dia 21 es anirà a la caminada de Caldes, i el 31, que és una entre setmana, farem una sortida juvenil conjuntament amb el centre cívic. Llavors, què hi ha? Hi ha el dia 7 i el dia 28 que no hi ha res. Què passa? Aquests dos dies farem unes matinals. Per què? Hem decidit que volem potenciar les matinals. Ho farem cada diumenge com sempre, si no hi ha cap activitat, sempre. Anirem per l'entorn de Sant Feliu. Per què? Perquè volem que coneixeu els camins, les fonts, els racons, les visites. Com sabeu, hi ha la Ronda Codinenca que s'està ampliant per part de l'Ajuntament, per part de la Diputació. Això nosaltres volem que ho coneixeu. També volem que coneixem el GR5. Què passa? Que si vosaltres sortiu amb nosaltres 4, 3 o 5 hores cada diumenge, això us rebaixa l'estrès de l'estrès que porteu tota la setmana. Heu de pensar que és una cosa molt, molt favorable. Heu de pensar que anireu a dinar a casa. Un cop fet l'excursió, us dutxeu i arribeu a casa d'una altra manera, ja ho veureu. Per més informació, sempre podeu trucar al centre, de 7 a 8 de la tarda, de dilluns a dijous, i nosaltres us ho vam informar. A part d'això, llavors, hi ha el tema de les llicències, només quatre coses sobre els temes de les llicències. Heu de pensar que en aquest moment portem 53 llicències fetes, vull dir, la gent ja s'està animant. Us animem a que feu més llicències perquè, tal com van les coses, un per sortir de la muntanya ha d'anar assegurat.
És necessari.
És necessari, inconvenient. I llavors hi ha un tema que vull que quedi clar. Hi ha les llicències temporals. Què són les llicències temporals? Les llicències temporals són unes assegurances que quan la Federació d'Entitats Excursionistes o un club que està adherit amb ell fa una activitat i vosaltres no teniu cap assegurança d'aquest classe, podeu per un dia o per dos o per tres, segons el que duri l'activitat d'aquell moment, fer una llicència. Llavors què passa? I llavors hi ha una ampliació. De vegades aquest s'interpreta malament. Aquestes ampliacions és en el moment que també hem dit que la federació fa una activitat o el centre fa una activitat, vosaltres teniu una classe de llicència i no us cobreix l'activitat que ho fa, podeu fer aquesta ampliació. Però mai heu de pensar que si jo tinc una activitat i vull fer una altra activitat que no em cobreix, particularment això no serveix. Que quedi ben clar, Ramon.
Més,
que de vegades només és amb activitats organitzades pel centre o per la federació o per altres centres.
Si jo tinc una llicència i me'n vull anar a fer escalada,
no particularment...
No puc fer una ampliació
una ampliació d'aquesta, no. Has de canviar de llicència. Has de delar, has de posar la C o la D o el que toqui.
Però si es fa una sortida amb raquetes...
Amb raquetes organitzada pel centre, llavors sí que pot ser
una ampliació. Puc fer una ampliació a través de l'entitat que organitza.
Ah, corresponent. Aquest és el de llonses.
És el dubte que hi ha vegades amb la gent que vol fer...
Amb la gent sí, perquè va venir l'altre dia i diu, és que anem a fer raquetes o no sé què volia anar a fer, per dos dies treurem una ampliació, diu, alto, aquí no hi ha ampliació de cap classe, perquè aneu particularment vosaltres.
Sí, són coses que s'han de concretar.
Això m'ha dit, exacte.
Què més tenim?
I bé, de moment aquestes dues o tres coses eren els que hi havia i de moment no hi ha res més.
No hi ha res més. Bé. No, el que volia comentar jo, que el programa que hi ha d'informació d'on anem a la muntanya, pel mes de març hi ha previst cinc dilluns, el mes de març, que hem de cobrir. I per tant, doncs, el que hi ha previst pel dia 1 vindria la Montse Morral, que ens explicaria del camí dels bons homes. La setmana següent, el dia 8, el Manel Llenes, que aquí aniríem cap a sota terra, serien unes xerrades sobre espeleologia. Sí. Després, pel dia 15, està previst el Salvador Coll i Joan, que seria per anar a fer el camí de Sant Jaume des de Cardedeu, que això del camí de Santiago ja és un tema recurrent. Tenim una història enllaunada molt interessant que vam gravada per Nadal i l'hem de passar un dia d'aquests. Però començarem ara el dia 15, doncs, ambientant des de Cardedeu fins a Santiago.
Sí, aquests van ser uns companys meus, bueno, de feina, que els coneixia, i justament, bueno, els vam acompanyar un tros d'aquí, van venint aquí, com que ho fèiem, no coneixien el Gerra, els vam acompanyar pel Gerra, fins a Sant Llorenç, allà van poder dormir, una sèrie de coses, però bueno, ells ens iran a veure com va anar l'assumpte fins allà dalt.
I van arribar fins a Santiago.
Fins a Santiago, no? I em penso que van arribar fins a Finisterre. Fins a Finisterre van arribar.
És una variant molt comuna, també, anar fins a Finisterre. Sí, sí. I després, pel 22 de març, vindria Enric Soler i Raspall, que ens explicaria coses de trekking. I acabaríem el mes de març, ja encarant la Setmana Santa, com aquell qui diu, amb el Miquel Bermany, que aquí doncs ens anirem a fer maratons, no serà ben bé muntanya, però seria un tema també interessant per poder cobrir. I el que vull recalcar, que aquesta feina de programar anem a la muntanya, és una feina de la Teresa i de tot l'equip, amb el Pérez mateix, que també està molt implicat en buscar persones i personatges com el que hem tingut avui. I per tant, doncs, és una cosa que s'ha de recordar, que és una feinada enorme la que es fa a la Teresa per poder cobrir cada setmana. I després hi ha l'avançament pel mes d'abril, aquí el programa de març, que hi ha un parell de hi ha activitats, diguem que ja són
fixes al calendari del centre, sí. Però una bastant important, sí, és molt important.
Les dues,
per la marxa infantil de regularitat, sobretot la federació recalca sempre que fem doncs, vull dir, activitats, promocions per la infància, bueno, per la joventut, i aquesta, les marxes infantils ho tenen molt en consideració.
Doncs aquí,
Ramon, ja has arribat a ell és el promotor,
sí,
ja has arribat a la dècima,
vull dir,
10 anys semblava que
són 10 anys.
Començament, oi, Ramon,
el dia 11 d'abril fa la desena edició de marxa infantil. Tot un, jo crec que tot un rècord, arribar 10 anys i hem passat sense voler,
sí,
10 anys que fa marxa infantil. I després, el dia 24 d'abril, hi ha una cosa també popular que fins i tot l'any passat o fa dos anys vam estar a punt de no fer-ho i ens van renyar i van haver socis que van dir com que no es va a Montserrat a peu i es va tornar a engegar a anar a Montserrat a peu i sembla ser que va tenir més solera. Per tant, doncs, acabem l'anem a la muntanya d'avui, un minut per les 11 i reemplaçar-vos pel dilluns que ve, que això, parlarem del camí dels bons homes amb la Montse Morral. I fins aquí anem a la muntanya i passi-ho bé i fins la setmana que ve.
On anirem d'excursió? Per les muntanyes de la Cerdanya fins la Vall d'Aran. Amb la natura al voltant, que ens va ensenyant a cada instant, que ens fa petits i alhora ens fa tan grans.
flat fluix, tinc un fluix, flat, tinc un flashback, feedback, jet lag, faig pitj empat, tic-tac, flic-flac, quin embolic com he enredat. I mentre canto en un pim-pam, faig zig-zag, sóc plis-plas, plis-plas, m'he embarbussat i enrevessat, amb un clic-clac faig un rentat.
Un clic-clac?
Aquests rocs estan una mica xalats, eh?